al 91.1.
Dimarts es va reunir el ple per debatre i votar els pressupostos municipals d'enguany. Aquest 2012, les xifres se situen en 92,1 milions d'euros, un 4,7% menys que l'any passat. I d'aquest número, 22,5 milions d'euros es destinaran a la inversió, un 3,4% menys que el 2011. CiU va votar a favor dels pressupostos. PP, PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa hi han votat en contra i la CUP s'ha abstingut.
Doncs al Sant Cugat a Fons us volem explicar què suposen aquests números per la ciutadania i com es repartiran les partides i fins a quin punt es notaran les retallades. Per entrar en més detalls ens acompanya el periodista i cap de continguts de Cugat.cat, Josep Gimeno. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem per les xifres en general, 92,1 milions d'euros. És una retallada considerable, un 4,7%?
Home, són molt menys diners. En aquest cas, veiem com el pressupost ordinari, que és la partida que es destina al funcionament del dia a dia de la ciutat, cau un 4,7%, per tant estem parlant d'uns quants milions d'euros, però una altra cosa és la inversió. La inversió és una cosa que es deixa a part, que després, si voleu, ho comentem, que arriba als 22, i escaig milions, i això és una retallada considerable. I la notarem, sobretot, perquè això obligarà el consistori a dedicar menys diners a les partides de l'Ajuntament. Per tant, dintre d'aquells números que nosaltres teníem l'any passat, aquest any veiem com algunes de les partides veuran que la quantitat absoluta de diners que tenien han caigut.
Hi ha alguna partida en concret que es vegi especialment afectada?
Totes es veuran afectades, segons l'equip de govern, excepte dues línies. Una és el que és les atencions a les persones, per exemple, gent sense feina, gent gran, jovent, nens, etc, etc. I l'altra, que tampoc es veurà afectada, és la promoció de l'ocupació. Aquests són els dos eixos que marquen els pressupostos segons l'equip de govern. Penseu que per fer els pressupostos no és que reuneixin de cop i volta un conjunt de polítics o de responsables d'àrees i comencin a repartir diners, sinó que prèviament s'estableixen uns eixos, és a dir, en aquest cas el que consideràvem ara, no? És a dir, l'atenció a les persones i la promoció de l'ocupació. Un cop l'equip de govern determina quines són les línies a seguir, es reparteixen els diners en funció d'aquests objectius que tu t'has marcat.
Per tant, hem de destacar dos eixos, serien aquests. Atenció a les persones i ocupació, serien els dos eixos principals.
Exacte. Bàsicament, segons l'equip de govern, insisteixo, és la manera d'evitar que la crisi tingui un efecte més fort a la societat de Sant Cugat. Si tenim en compte que hem de mantenir els serveis socials, i més en una època de crisi en què la gent no disposa de tants recursos com per obtenir serveis individualment o de manera privada, aquesta és una de les vies per evitar-ho. I l'altra és crear tota política d'ocupació possible per generar feina i que aquesta feina acabi tenint resultat a Sant Cugat perquè la gent que no en té, doncs, torni al mercat laboral.
Clar, estem parlant de dos eixos que ho notaran en positiu, aquests pressupostos, però que ho no tenen negatiu. Tenim algun eix que en concret que se'n vegi perjudicat perquè
mira,
retallada?
Mira, dues dades molt clares perquè veieu com es retalla, no? El 10% de mitjana hi haurà de caiguda en el que són els diners destinats a entitats culturals i esportives, per exemple. Aquella partida amb diners que normalment es donava a aquestes entitats, doncs es retalla. O, per exemple, una altra de simbòlica, l'1% del pressupost de l'any passat i d'anys anteriors s'havia dedicat a activitats de solidaritat o iniciatives de solidaritat. Aquest any es passa de l'1% al 0,7%. L'equip de govern, per exemple, diu: aquest 0,7% no vol dir que es facin menys coses, sinó que aquest 0,3 punts percentuals es trauran, però es trauran de campanyes, per exemple, de conscienciació, d'editar díptics, evitant que la gent que es veia beneficiada a altres països d'aquest ajut, doncs es quedi sense aquestes accions solidàries.
Una pregunta pels profans en temes pressupostaris. És habitual que s'aprovin tan tard, al principis de març?
Sol passar. No té per què ser, diguem-ne, estrany. El més recomanable és aprovar-ho al més aviat, però es poden continuar amb els pressupostos prorrogats. I en circumstàncies tan difícils, on s'ha de mirar, diguem-ne, cèntim a cèntim en què es gasten els diners, això implica molta més feina, implica anar molt de compte i el que passa és que normalment s'endarrereixen. Però no implica cap problema, és a dir, passa a altres llocs, no és que no s'hagin fet els deures, bàsicament és que les circumstàncies porten a vegades a aquests fets.
Comentàvem abans sobre la inversió, 22,5 milions d'euros, un 3,4% menys que l'any passat. A què s'assignarà aquests calés?
Mira, d'aquests 22,5 milions d'euros, la immensa majoria, 12,6, es destinaran a Promusa. Promusa és l'empresa d'habitatge habitatge municipal que es dedica a construir habitatge de protecció oficial.
Sí.
Per tant, gràcies a aquests 12,6 milions d'euros es podran construir 150 habitatges de protecció oficial, 63 dels quals aniran al règim de venda i 87 al lloguer. La resta, aquests 10 milions, no arriba a 10 milions, es farà la gespa artificial a la pista d'atletisme, es milloraran voreres i asfaltat a diverses zones i es completarà l'urbanització del districte de Mirassol. Deixeu-me fer un incís, perquè una cosa són els pressupostos, què és pressupost, i una altra cosa és finalment si s'acaben executant els diners. Uh-huh. De fet, el pas més important en uns pressupostos no és allò que es pressuposta, que sí que ho és, sinó com es liquiden els pressupostos. És a dir, a finals d'ara de mes sabrem d'allò que es va pressupostar l'any passat que s'ha executat i possiblement veurem que hi ha coses que no s'han acabat fent despesa. I l'important en l'inversió sobretot és veure si aquests 22,5 milions d'euros al final de l'any s'han executat tots o pel que sigui doncs les obres s'han endarrerit, si passen a l'any següent i per tant no s'han executat.
Podria ser llavors que aquests diners que han sobrat, bueno, vaja, que s'obrin, simplement.
Passin a l'any següent. Això sol passar moltes vegades, que a partides que es pressuposten no s'acaben gastant en inversió, i el que passa és que la inversió passa l'any següent perquè s'ha de mantenir aquest projecte que s'ha fet. Per tant, moltes vegades els periodistes ens centrem molt en els pressupostos, i això ho va dir l'oposició, per exemple, ara si voleu parlem del que va dir l'oposició, però és molt important saber com es tanquen els pressupostos per veure si finalment s'ha gastat els diners en allò que tocava.
Abans de passar a parlar de les reaccions polítiques i del paper de cada partit en aquesta aprovació dels pressupostos, continuem amb les partides concretes, perquè aquest any 2011 la tecnologia ha tingut molta presència a la ciutat. Sense anar més lluny, només hem de recordar el carrer César Martinell, aquest Smart Street. Aquesta aposta per la tecnologia reflecteix d'alguna manera en aquests pressupostos?
Té una partida, la Smart City, per continuar amb aquest projecte de fer Sant Cugat d'una ciutat intel·ligent. El que passa que les circumstàncies econòmiques fa que la partida no sigui tan àmplia com voldrien. De fet, el projecte Smart Street, més enllà de com l'hagi venut l'equip de govern, si es considera que n'ha fet, diguem-ne, un abús propagandístic per penjar-se una medalla, el que pretén, i ara en parlarem sobre el model de la ciutat, és reduir al màxim moltes despeses que tenim com a ciutat. Per exemple, si nosaltres som capaços com a ciutat de controlar exactament com estan els contenidors de la ciutat, podríem determinar quines són les línies que han de seguir els camions de les escombraries dia a dia per recollir les escombraries de manera més efectiva. Si jo visc en un carrer on hi ha molta gent i els contenidors s'omplen molt, per exemple, al cantó d'un mercat, perquè hi ha molta activitat comercial, aquí potser té sentit que el camió passi dues vegades al dia. Però en llocs on hi ha menys població, que òbviament tenen el mateix servei, potser no caldria que el camió passés una vegada al dia i ens podem estalviar aquest trajecte i aquesta benzina. Per tant, el projecte Smart Street, Smart City, que ha tingut molta cunyeta, pretén reduir al màxim aquest tipus de despeses per evitar que la ciutat sigui tan cara. Després en parlarem d'això.
Sí, però això queda, suposo que queda molt lluny, perquè tampoc hi ha diners per invertir en això.
És un procés que s'ha d'anar fent. De fet, la voluntat de l'àrea corresponent és fer-ho en col·laboració amb el sector privat per evitar que la despesa sigui tan alta. I també en els concursos corresponents de serveis, com per exemple les escombraries, l'enllumenat, introduir ja en aquests concursos que les empreses que assumiran aquests serveis hagin de fer la despesa per adequar la ciutat a aquestes necessitats.
Parlem abans del paper de l'oposició, sabent que Ciu evidentment ha votat a favor d'aquests pressupostos. El PP, Presa Iniciativa, han votat en contra i la CUP ha votat en abstenció. Com s'ha interpretat aquest paper de l'oposició?
Mira, els pressupostos ara estan aprovats inicialment, vol dir que han rebut el primer vistiplau, han passat per una vegada al ple i ara s'obre un període d'al·legacions on totes les formacions poden presentar això, al·legacions, que és modificacions dels pressupostos per intentar introduir allò que consideren necessari per aquests comptes. Entre l'aprovació inicial i la definitiva, que tindrà lloc d'aquí un mes, sobre aquest període de negociacions. Normalment l'oposició no dona cap mena de suport inicial en els pressupostos precisament per entrar en negociacions. Veurem si d'aquí un mes s'han recollit algunes de les seves propostes perquè puguin canviar el sentit del vot. Normalment, les persones que han votat en contra passen a l'abstenció, haurien de canviar molt els comptes perquè hi donessin suport. Per tant, ja ho veurem. El que passa que els pressupostos tiraran endavant peti qui peti, perquè al cap i la fi l'equip de govern té majoria absoluta.
Clar, això anava a comentar-te ara. Si ho té majoria absoluta, llavors si no volguessin negociar no haurien de negociar res.
No té per què negociar. Clar. De fet, quan tens majoria absoluta pots tirar pel dret sempre que vulguis, perquè els números t'avalen, aleshores el nombre de regidors és tan elevat que no cal entrar en negociacions. El que passa que normalment de cara a la ciutadania és important veure que hi ha un procés de negociació entre forces polítiques perquè ningú se'n senti exclòs i veure també, sobretot en un context de crisi, si les forces són capaces d'arribar a acords per intentar anar al màxim de juntes en una situació de crisi.
I el termini per a aquestes al·legacions, negociacions, per tancar definitivament el pressupost, més o menys quan seria?
El pressupost s'ha de tancar com a molt tard d'aquí un mes, que és quan es tornarà a portar al ple. En aquest període les forces polítiques tenen el dret de presentar aquestes al·legacions i es negocien. Ja veurem si tiren endavant o no. Normalment, els governs intenten cedir en certes coses per tenir el mínim d'oposició als comptes. Ja no dic suport, perquè moltes passen després de l'abstenció. Ja veurem. Està tot obert, el PSC, el Partit Popular i Iniciativa van votar en contra, la CUP es va abstenir, ja veurem com acaba.
I el paper de la CUP aquí, perquè l'abstenció no sembla molt... Com va justificar la seva abstenció?
La CUP és una força nova al ple. Per tant, ells en el ple moltes vegades han dit que acaben d'aterrar a la sessió plenària, per tant, ells no se n'amaguen, que són, diguem-ne, uns rookies en això de la política local institucional, i donen marge a l'equip de govern. Ells continuen fent propostes, però consideren que han de fer una postura d'abstenció, també tenint en compte aquest nou context en què ells es troben. Fa 4 anys ells estaven fora de l'Ajuntament i ara es troben a dins i es troben amb una maquinària a la qual no estan acostumats. Per tant, moltes vegades diuen que necessiten mirar-se molt els temes, ells tenen també un procés assembleari pel qual han de decidir quin és el seu posicionament definitiu. Per tant, diguem-ne que com són els rookies, donen un cert marge de confiança en aquest cas. Que no vol dir que estiguin a favor dels comptes, eh? Compte.
Exacte. Pel que fa a la CUP, de fet, durant el ple van comentar que els pressupostos haurien de recaptar més diners a través d'una major progressivitat fiscal en lloc de retallar partides. Això ens ho pots traduir,
sí, Pep? Sí, això és normalment una demanda dels partits d'esquerra. Consideren que s'haurien d'ajustar els impostos perquè aquells que més tenen paguin més. Això, clar, és una demanda habitual de les esquerres.
I a nivell municipal això es pot fer?
Per exemple, amb l'IBI es podria fer. Depenent de les exempcions que tu fas, doncs estàs beneficiant uns col·lectius o no, sempre hi ha maneres d'intentar fer que hi hagi gent que pagui més. Són maneres de treballar.
De fet, això de l'IBI ho comentava Iniciativa, si no recordo malament.
Sí, de fet, Iniciativa, la CUP i el PSC, amb moltes d'aquestes coses relacionades amb els pressupostos, comparteixen aquesta visió que s'ha de fer pagar més a qui més té. Per exemple, un dels debats sobre si s'ha de buscar alguna mena d'ajut a les famílies nombroses pel fet de ser famílies nombroses. Doncs el criteri bàsic de les esquerres és que sigui un nivell de renda, no perquè tu tinguis 10 fills vol dir que ja vagis més just a final de mes i perquè en tinguis un et sobrin els diners, no? Per tant, aquests són normalment els criteris que es treballen. Tot i que en famílies nombroses s'ha arribat a una mena d'acord per intentar tenir en compte criteris de patrimoni, de renda, per determinar qui es pot endur una bonificació.
Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa i les CUP han manifestat dubtes sobre el model de ciutat. Exactament què vol dir això?
Bé, el debat del model de ciutat és una cosa que normalment ja ha estat present en diversos plens als partits polítics. Sant Cugat és una ciutat molt particular, només cal comparar-nos amb ciutats del cantó. Nosaltres tenim com a ciutat un model urbanístic que més aviat tendeix a cases unifamiliars o pisos de poca alçada i també moltes zones verdes. Això implica que la ciutat és cara. És a dir, per entendre'ns, no és el mateix recollir les escombraries a un carrer on viuen 500 persones, per entendre'ns, amb diversos blocs molt alts, que recollir les escombraries a una zona on hi ha 4 cases amb piscina i poca cosa més. Perquè el servei s'ha de fer igualment, però els diners que es recullen per pagar aquest servei varien. Les zones verdes també són cares, és a dir, regar un jardí és molt car, mantenir-lo, etcètera, etcètera, és molt car. Per tant, una ciutat com el té Sant Cugat, aquest model de construcció horitzontal amb zones verdes, és molt, molt car. Per això, tenint en compte el context que hi ha ara de crisi i sembla que els moments d'abundància no tornaran, es replanteja si cal que hi hagi alguna mena d'ajustament per evitar que la ciutat sigui tan cara. Per exemple, va sortir en aquest ple el regidor de la CUP, Ignasi Bea, va parlar d'aquesta qüestió i va ser un dels missatges que va llançar.
Quan hi hagi més activitat econòmica, l'IAE pujarà, però les plusvàlues i la construcció creiem que no ho recuperarem. Crec que no cal incidir en el tema que tenim un percentatge molt elevat, un 90% sempre es diu captiu. És evident que el model de ciutat que tenim, el model de ciutat difusa, doncs és un model que té una gran acceptació, com es demostra en cada elecció i en els baròmetres d'opinió, però és un model molt car. Per tant, nosaltres creiem que aquí està una mica el quid de la qüestió.
El que deia l'Ignasi Bé, el regidor de la CUP, és una cosa compartida per tots els partits, a veure com es gestiona la ciutat de cara al futur per evitar que això surti molt, 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 molt car i que arribi un moment, diguem-ne, que la ciutat no pugui tirar endavant. El tinent d'alcalde d'Economia, el Carles Brugaroles, va respondre a aquesta situació i ell considera que hi ha dos eixos en què es pot treballar per evitar que el model de ciutat s'hagi deixat enrere.
És sostenible en tant i en quant siguem capaços, primera, de tenir una estructura de despeses continguda, de, per exemple, a través de l'aplicació d'eines de gestió dels criteris Smart City, i d'altra banda, que tinguem una capacitat de generació d'ingrés suficient. I això passa molt per la qüestió de la promoció econòmica, per la intensitat de la presència de les empreses en aquest municipi.
Clar, és que és curiós això que diu el senyor Brugaroles, perquè, de fet, Sant Cugat és una ciutat que el terme municipal és enorme, és molt gran, però d'habitants en tenim
tants com podrien haver-ne. De fet, tenim un terme municipal similar o gairebé idèntic al de Sabadell.
Exacte.
I Sabadell té més de 200.000 habitants. Per tant, imagineu la complexitat de gestionar una ciutat amb un model que a molta gent li agrada, i això ho reconeixia l'oposició, però clar, al mateix temps és molt car. Clar, aquí hi ha una mica el dubte de futur de veure cap on anirà la ciutat. Si l'activitat econòmica és molt alta, hi ha moltes empreses, paguen impostos, es genera, diguem-ne, una activitat econòmica que implica que l'Ajuntament recapta molts diners, es podrà mantenir. Si s'estalvia, també es podrà mantenir. Però veurem, potser caldrà en un futur plantejar alguna mena de reajustos. Potser no ens podem permetre, no sé, i ara parlo per parlar, però que les rotondes tinguin gespa, perquè si allò ho hem de regar cada dos dies, ens ho podem permetre. Doncs coses com aquestes són els que determinen finalment moltes vegades els comptes municipals.
Déu-n'hi-do, hi ha moltes coses per treure, però avui, Pep, més o menys ens les deixades totes bastant, bastant aclarides.
Una cosa més, no, endavant. Bàsicament per contextualitzar, per saber també que la retallada no és només conseqüència del que recapta l'Ajuntament, és a dir, el consistori té un descens dels diners que recapta per caiguda d'ingressos municipals, molts d'ells relacionats amb l'activitat immobiliària, si no es construeix no es guanya diners per aquesta via, però també perquè hi haurà administracions que donaran menys diners als ajuntaments en general, no en aquest en concret, sinó en general. Estic parlant del govern espanyol i del català. I una altra cosa, que hi hagi menys ingressos no vol dir que la pressió fiscal que tinguem els santcugatencs sigui menor.
Exacte.
Perquè l'IBI, l'impost dels béns immobles, que és el principal rebut que rebem els santcugatencs per viure a Sant Cugat, de mitjana creixerà un 5%. Vol dir que el que intenten és apaivagar aquesta caiguda amb un increment. Per tant, que hi hagi menys ingressos no implica que hi hagi menys pressió fiscal. Això també ho ha de tenir clar la gent.
S'ha de tenir molt, molt en compte això. Doncs Josep Gimeno, cap de continguts de Cugat.cat, periodista, gràcies per estar aquí amb nosaltres al Sant Cugat a Fons avui i per aclarir-nos els pressupostos que, vaja, són un jeroglífic per desxifrar.
Gràcies a vosaltres, espero haver-ho fet comprensible, però la veritat és que és un tema complex moltes vegades de seguir.
Doncs a veure si ho podem seguir a través de Cugat.cat. Consellera, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a Fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.